Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Són les 9 i 6 minuts. Molt bon dia, què tal, com esteu? Ens acompanyareu aquest matí, serem des d'ara i fins les 12 al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 30 de setembre de 2020, acomiadant el mes de setembre. I som des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, compartint i oferint-vos propostes al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio. Un matí de dimecres que comença d'aquí a uns minuts ben lluny, perquè us proposem anar a la muntanya. Avui estrenem una secció amb l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya. De fet, l'Oriol ens havia acompanyat durant el confinament i torna aquesta temporada de nova anormalitat. Avui ens proposa fer el Puig Sacalm pels ganxos i també ens farà una petita introducció a les vies ferrades d'aquí a uns minuts. A 2:15, primera cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès i a continuació tornen les recomanacions literàries al Penedès en xarxa amb l'Anna Ruiz, crítica literària i professora que agafa el relleu del Pere Martí que ens havia estat acompanyant durant molt i molt de temps. Avui l'Anna Ruiz vindrà acompanyada de la llorencenca Nati Soler que ens presenta el seu poemari Cadells de Gat. I a les 10, a l'actualitat, parlem de la Fira de Santa Teresa del Vendrell, una fira que enguany serà una mica diferent a causa de la Covid-19. Ens ho explicarà la Luz Ramírez, regidora de Fires i Mercats de l'Ajuntament del Vendrell. A 2:15, nova cita amb el flash informatiu, notícies de les dues comarques i a continuació tertúlia amb la gent gran. Avui els proposem parlar de cultura segura, però ja sabeu que ells acabaran parlant del que voldran. Avui ens acompanyen la Pepita Miralles a Sant Sadurní, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell a Sant Jaume dels Domenys i el Josep Castellví a Moja. I ens quedarà encara una hora per compartir la darrera d'11 a 12 que obrirem amb la secció de Vinzeum, on avui la Cecília Gené vindrà acompanyada de la Jordina Scala, bibliotecària del Centre de Documentació de Vinzeum, per presentar-nos la 7a edició de la beca Emili Giralt Reventós Cultures del Vi. A 2:15, tercer flash informatiu i a continuació Agenda al Detall, un parell de recomanacions culturals festives pels propers dies. Avui us parlem de tres clàssics i un senyor que arriba a Sant Sadurní sota el paraigües del Festival Eva. Ens en farà 5 cèntims la directora del festival, la Jordina Biosca, i també us recomanem un recital literari de Roser Serra, que podeu gaudir tant aquest divendres a Vilafranca, a l'Agrícol, com aquest dissabte al migdia a l'HD a Sant Pere de Riudebitlles. Es titula És literatura, literatura de la buena i té una història darrere molt potent. Cada 2:15 cita amb les notícies de casa nostra i a les hores en punt cita amb l'actualitat en majúscules als butlletins. Hem començat ja amb un primer a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Comencem aquest matí de dimecres, aquest últim dia del mes de setembre, al Penedès en xarxa. Ens acompanyeu?
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Quan falten 4 minuts per un quart de 10 del matí, sortim a la muntanya. I és que recuperem una secció que ens va acompanyar durant els mesos de confinament i que ens permetia conèixer el país sense sortir de casa. És la secció de muntanya que ens apropa la companya Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Eli, molt bon dia.
Bon dia, doncs efectivament reprenem avui secció de muntanya i al llarg dels propers mesos una miqueta el que anirem fent és una vegada al mes fer rutes de muntanya de la mà de l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya. Oriol, molt bon dia, què tal?
Molt bon dia, aquí un altre cop amb moltes ganes d'explicar-vos una miqueta el tema d'excursions i bueno, fer-vos propostes interessants pel nostre territori.
Abans de començar a fer propostes de sortir a la muntanya, acabem de passar l'estiu, just acabem d'entrar a la tardor i una mica quin balanç em fas? Suposo que amb molta feina.
Sí, ha sigut sorprenent perquè bueno, en principi teníem por de que no hi hagués gaire feina, de que costés començar la temporada, però a partir de mitjans de juny la cosa va arrencar molt bé i bueno, s'ha notat molt, no, el turisme d'aquí, que ens hem quedat a casa i bueno, hem buscat alternatives, hem buscat activitats per fer per la zona i molt bé, la veritat que molt contents.
La gent ha tirat molt de senderisme o ha tirat també per fer vies, per fer barrancs? Què és el que més demanava la gent? Com ho has vist?
Bueno, ens hem trobat una miqueta de tot, no? Ja suposo que tothom ha vist les notícies, ha vist les grans aglomeracions a cims emblemàtics, a rutes molt conegudes, carros de foc, pica d'estats, pedraforca, i bueno, s'ha notat molt, no? Les ganes de sortir, les ganes de fer muntanya. I amb nosaltres, doncs, el tema del barranquisme, per exemple, s'ha notat moltíssim. Hem estat tota la temporada fent moltes activitats, anant-nos per, bueno, per tota Catalunya, França, Aragó, bueno, per anar fent activitats. Així que la veritat que sí, ha hagut molt de moviment.
Mira que hem anat donant idees de rutes, però encara no hem tirat per les clàssiques, nosaltres.
Sempre anem a les clàssiques, i és el que, bueno, que comentàvem just l'última vegada, no? Que hem d'intentar evitar anar sempre a fer els mateixos. Just per aquest mateix motiu, no? Perquè trobes les grans aglomeracions i alhora pot ser perillós.
També diferenciar, no? A la gent que pot haver entre setmana, encara que sigui estiu, òbviament l'aglomeració total que hi ha un cap de setmana i més si et vas a fer pedraforca, no? Com deies, la pica que veiem fa en el pont de la Diada.
Sí, nosaltres notem, això ho notem molt, quan tenim un grup al cap de setmana. Doncs, hi ha cues, hi ha esperes i bueno, paciència és el que hi ha, perquè tothom sap que el cap de setmana és quan la majoria de gent surt, no? Però per altra banda, quan aconseguim un grup o nosaltres mateixos que anem a la muntanya i anem a fer l'activitat, ens trobem, doncs, o que estem sols inclús en un barranc, en un cim, i això també és molt bonic. Aleshores, bueno, clar, el problema és això, no? Que no tothom té la possibilitat de sortir entre setmana, perquè la majoria de gent té festa els caps de setmana. Però bueno, és una molt bona opció que cal valorar.
A més, justament aquest any que sembla que com que no hem pogut anar fora, s'ha posat una miqueta de moda, teníem tots ganes de sortir a la muntanya i s'ha ajuntat una mica tot, no? Les ganes de sortir a la muntanya, cap de setmana, pics emblemàtics.
Sí, són com tots els factors aquests que s'han ajuntat i ens hem trobat les notícies aquestes, no? Però bueno, ara en principi torna tota la normalitat, els caps de setmana encara, si continua el bon temps, encara hi haurà, bueno, entenc que aglomeracions, esperem que no tantes, amb cims emblemàtiques, rutes emblemàtiques, i bueno, per això mateix proposem això, no? Rutes alternatives per sortir a la muntanya, però de manera més tranquil·la, més natural i a gaudir més del medi natural, no? Una miqueta més a soles.
Doncs per gaudir més del medi natural, aquesta ruta alternativa, què ens portes avui, Oriol?
Mira, avui farem una ruta clàssica de la Garrotxa, és l'ascensió al Puigsacalm, que és una ruta emblemàtica, és una ruta, un cim molt conegut, de Puigsacalm, de 1.514 metres, però ho farem per una ruta diferent, una ruta no tan coneguda, que és pels Ganxos, que comença a Joanetes. La ruta és una ruta circular d'uns 13 quilòmetres, amb un desnivell positiu de 956 metres, per tant, ja és una ruta més canyera, més forta, i la peculiaritat que té és que té trams de grimpada, així per roques, amb l'ajuda de cadenes i ganxos. Nosaltres veurem sobretot a l'ascensió i hi ha el retorn, que bueno, ens trobem una gran paret i per poder passar per la paret aquesta tenim l'ajuda d'això, no? d'unes cadenes i uns ganxos per anar pujant de forma més còmoda. Per tant, per tot això, per el desnivell, la ruta i per els trams així més tècnics, és una ruta tècnica i, bueno, físicament de dificultat mitja alta. Aleshores, bueno, és una ruta que cal valorar si podem fer-la o no fer-la, però alhora que és molt bonica. Igualment, si veiéssim que aquesta ruta no la podem fer, potser Calm té una ruta clàssica que també es podria fer, que és molt bonica, eh? És una zona molt bonica que val molt la pena. Aleshores, la ruta aquesta, l'objectiu és anar a Puig de Calm, que com hem dit, 1.514 metres, i passem pel Puig dels Llops, que és de 1.485, per tant acabem fent dos cims. Tema del trams aquests equipats de cadenes i ganxos. Cal dir que no és una via ferrada, pel que no cal portar material tècnic, és simplement seria una grimpada que amb aquest material que ja està allà ens facilita la progressió per aquest terreny, no? I això, simplement també cal tindre en compte és això, que hi ha alguns trams més aeris que si tenim aprensió a les alçades doncs ens pot fer una miqueta de passar un mal tràngol, no? Aleshores, bueno, com hem dit, cal valorar la ruta, com sempre, mirar a veure si la podem fer còmodament i si és així, tirar-ho endavant.
Important això que comentes, no? Abans de sortir a fer la ruta, revisar si està dins dels paràmetres que nosaltres ens podem permetre a l'hora de caminar, si estem en forma suficient per poder-la fer i revisar també, com sempre diem, el temps.
Sí, és una cosa que anem recordant i que no ens cansarem de fer-ho, és la previsió prèvia de la ruta, no? Preparar-la bé, mirar el punt de sortida, el punt d'arribada, la dificultat tècnica, distància, tot una miqueta, no? Preparar-nos bé a tema material, roba d'abric, més ara a la tardor poden haver canvis de temperatura, pot ser que faci sol i bon temps i de cop en una hora estiguem amb núvols, inclús amb pluja o tempesta, no? Aleshores, cal estar amb bueno, una bona previsió, portar les tres capes, no? El paravent, l'abric i la samarreta més tècnica per si fa calor, portar aigua, portar bastons si els necessitem per anar més còmodes, bueno, fer aquesta planificació, no? Que sempre diem per assegurar-nos l'èxit de la ruta.
Comentàvem, no?, que òbviament aquesta sí que no és per tothom, no?, que hem de tenir en compte en quin estat estem. Aproximadament, en quant es pot fer aquesta ruta?
Aquesta ruta és per anar tot el dia, serien, si anem més ràpids, unes 5 hores, més o menys, però es pot fer còmodament amb 7 hores, bueno, una ruta, no?, circular de tot el dia. Cal estar atent a això, no?, que comencem a Joanetes, anem pels ganxos nous, pugem al cim i baixem pels ganxos vells. Tot això, hi ha informació allà al mateix poble, si ho busquem a internet trobem tota la informació, per tant, bueno, és això, no? Planificar una miqueta la ruta. Però jo crec que en unes 7 hores, còmodament, tranquil·lament, gaudir del cim, dels trams equipats, es pot fer perfectament.
I Oriol, a quina hora aproximadament recomanes que la gent s'hi posi? Que això també ho veiem, no?, molt, no?, que hi ha gent que es posa a caminar a les 12 del migdia i potser no cal.
Sí, normalment sempre recomanem començar d'hora, més una ruta així llargueta, doncs comencem a les 8 del matí, tampoc no cal estar a les 6 del matí, ja que encara ni no sortir ni el sol, però molt tard, com molt tard, a les 8 del matí, per tindre moltes hores per endavant amb sol i amb la tranquil·litat aquesta, no?, de que si ens agrada algun lloc i ens hi volem estar una estona més, doncs no tenim pressa, anem a gaudir de la muntanya, anem a gaudir de l'activitat física, per tant, sense presses per un tema de temps.
Al final una miqueta és la gràcia, no?, que si anem a la muntanya és per gaudir, no?, per anar...
Clar, això és el que hem d'intentar, si anem a patir és que alguna cosa estem fent malament, és que aquella ruta potser no és la nostra, l'adequada, no? Aleshores, bueno, tema temps i tema material, tema d'anar preparats és superimportant en aquest sentit.
Aprofitant que fem a aquesta ruta, sé que ens has preparat un tema de vies, no?, una miqueta, una petita introducció.
Sí, com que hem vist, no?, el tema de cadenes, ganxos i tal, tot i que aquesta ruta que proposem no és una via ferrada, sí que hem proposat, doncs, bueno, comentar una miqueta el que és una via ferrada, no?, que bàsicament és una ruta equipada per una paret vertical que per passar-hi per allà, per progressar per allà, hauríem de progressar amb tècniques d'escalada, doncs s'han posat, doncs, grapes, una línia de vida que és on anirem assegurats, per fer un itinerari en concret per accedir a un cim, per accedir, bueno, per passar per una zona bonica amb un interès natural en concret i que no hi podríem passar si no fos amb aquest material específic. I bueno, és una bona manera, una activitat diferent per poder fer.
Una activitat, suposo que, com que hi ha diferents nivells, s'adapta una miqueta al nivell de cadascú.
Sí, aquí és, també tornem al mateix, no? Una bona previsió i mirar quina via ferrada és la nostra adequada, no? Si no n'hem fet mai ninguna, buscarem un nivell d'iniciació, un nivell fàcil, on poder començar a fer un tastet, agafar una miqueta de pràctica, i més endavant ja anirem a buscar una miqueta més de dificultat. El tema del nivell de la via ferrada s'agafa els ítems de la força, psicologia, resistència, equipament i terreny. Tot això, el resultat, diguéssim, es fa una escala de l'1 al 6 de dificultat. 1 seria una via ferrada molt senzilla, d'iniciació inclús per famílies, i una 6 seria d'alta dificultat, que, bueno, es necessita molt nivell físic i psicològic, no? Perquè potser has de fer desplomats o volats molt, molt grans, no? I això s'acaba el número amb una K. Aleshores, bueno, es comença amb una K, perdó. Seria K1, K2, K3, K4, K5, K6. De fet, ara ha aparegut la K6, K6 més, que es diu el Cíclope, que és una via ferrada que és la més complicada de totes, que està a cursar allà a Lleida, que no hi ha línia de vida, que ara explicarem què és, i que cal tècniques d'escalada. Per tant, ja és la dificultat ja més alta que han pogut buscar, no? Fins ara hi havia la més complicada, que era el Cagate Lorito, que ja el nom ja et diu que pots trobar, que està a Sant Llorenç de Montgai, a Lleida, i era una K6. Doncs ara han fet la K6 Plus, no? Aquesta és important, si no tenim la tècnica i l'experiència prèvia per fer-les, no l'aniríem a fer. Per tant, són com a curiositat, no?, de que cada cop es va avançant més i es va buscant cada cop més la dificultat.
Abans, Oriol, ens parlaves de material. Quin seria el material imprescindible?
Vale, principalment un arnès i un casc, que servirien els de escalada, i aquí fiquem l'element del dissipador. El dissipador són dues vagues amb dos mosquetons preparats per via ferrada. És molt important perquè no serveixen els mateixos mosquetons que escalada, són específics que poden tocar un cable d'acer, i que ens dissipa, que ens para, ens frena una miqueta en cas de caiguda. És a dir, si jo caic, el mecanisme ens frenarà una miqueta i farà que no sigui una sotregada forta contra la nostra cintura al fet de caure, val? Per tant, és molt important fer un dissipador. A part, també portarem una vaga petitona per, en cas d'estar cansats, voler descansar o fer una foto, posarem a les cadenes o a les grapes per poder-nos asseure i estar còmodament fent el que calgui.
I si nosaltres ara t'estem escoltant, tenim ganes de començar, no? No ho hem fet mai, o potser sí que ho hem fet, què ens recomanes?
Mira, jo us recomanaré tres vies ferrades, que són, tornem amb el mateix tema, no? Són les més emblemàtiques perquè alhora són les més boniques. Per tant, jo us les comentaré. El que us recomanaré és que no hi aneu tant a l'estiu com en dissabte i diumenge a les 12 del migdia, perquè us trobareu allà una rambla de persones, no? Aleshores, una és la Cala del Molí. La Cala del Molí es troba a Sant Feliu de Guíxols, és l'única via ferrada que es troba per la platja i és molt bonica, és impressionant. És un K3, per tant és de dificultat mitja, estaria just al mig entre K1 i K6, i bueno, té el primer tram, que és més facilet, tot i que té algun pas així una miqueta més tècnic. En allà pots o continuar o hi ha una escapatòria. Si continua, hi ha més dificultat, perquè la paret ja s'inclina una miqueta més enrere i, bueno, costa una miqueta, és una miqueta més tècnica. Però, bueno, hi ha les dues opcions, no? O mira, jo ja tinc prou i em planto aquí, o continuo més endavant. Per tant, seria una bona opció. Després ens aniríem cap a Centelles, que seria la Baumes Corcades. Aquí li fiquem un plus de dificultat, que és un K4. Aquesta sobretot és bastant més llarga, és molt bonica, però bueno, té un... Bueno, sobretot el fet de que sigui més llarga, doncs complica més la cosa, no? Té el pont tibetà més llarg en tema de vies ferrades, Per tant, bueno, té el plus aquest a la Via Ferrada, i arriba a un punt que pots o anar directe més cap al cim, o t'allargues una miqueta més, i aquí ja vas a buscar més dificultat, que és una K5. Ho dit, si no tenim gaire experiència, a la K5 no hi entraríem. Important. I per últim, proposaria la Via Ferrada Castellot, que és, la tenim aquí a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, que és una K3. Seria igual que la Calamulli, és una K3, per tant, dificultat mitja, i bueno, la tenim aquí al costat, per tant, és una bona opció. No és gaire llarga, per tant, amb una horeta, hora i mitja, la podríem fer. Val? Important anar mirant per internet, xarxes socials, l'estat d'aquestes vies, perquè a vegades, bueno, pel que sigui, inclemències del temps o mal estat del material, les tanquen. Aleshores, si veiem les indicacions que alguna d'elles està tancada per manteniment, important no entrar-hi per la nostra seguretat.
Doncs tres vies ferrades que ens recomanes per fer, sobretot entre setmana i no a l'estiu.
Sí, pot ser, sí. Sé que és complicat, i si és al cap de setmana, doncs això, no? Intentar anar ben d'hora, per exemple, i així no ens trobarem a tanta gent, sobretot a la Cala del Molí és la que més ens trobarem. Castelló no trobarem tanta gent, va amb escorcades, encara pots muntar-t'ho per entrar per una banda o entrar per una altra, i aleshores, si hi ha un grup molt gran, per exemple, poder-te'l saltar, bueno, hi ha una miqueta més de joc.
Doncs aquestes tres vies i també la ruta d'avui pel Puigsacalm, pujant pels ganxos, ens ho apuntem tot i a veure si d'aquí al proper mes que ens tornem a veure hem fet els deures i hem anat a fer alguna d'aquestes propostes que ens proposa avui. Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanyes, moltíssimes gràcies per venir avui amb nosaltres i ens veiem el mes vinent.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos i el mes que ve més activitats.
Penedès en xarxa.
Hem començat valentes aquest matí a la muntanya, tot fent el Puigsacalm pels ganxos, amb l'Oriol Soler, que a l'octubre ens proposa una altra ruta, una altra cita amb la muntanya. I ara, acompanyats de Blaumut i les seves bicicletes, tot pedalant, arribarem a 9:45 del matí, primera cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès. I després saludem l'Anna Ruiz, que s'estrena al Penedès en xarxa amb les recomanacions literàries.
Penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contra i vent. Només digues què penses, llum de contra i dilluns perfecte, bicicleta sense mans. Tinc un pas de zebra nou recent pintat. Vol gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat. Tan soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contra i vent.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
A les notícies del Penedès en xarxa recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla des de Ràdio Vilafranca, Goretti Martínez. Comencem explicant-vos que l'Ajuntament de Vilafranca està celebrant en aquests moments un ple extraordinari sobre la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra. El ple, que és telemàtic, com està succeint en les darreres sessions a causa de la pandèmia de coronavirus, ha començat a les 9 del matí i es preveu que s'aprovi la moció de rebuig a la inhabilitació de Torra amb els vots de Junts per Vilafranca, Esquerra Republicana, CUP i Vilafranca en Comú. El regidor de Ciutadans no ha assistit al ple i els regidors del PSC han manifestat el seu suport a la institució de la Generalitat, però no han participat a la votació. Tot i que la CUP i Esquerra Republicana es preveu que manifestin el seu vot a favor de la moció, s'han queixat aquests dos partits que la moció que es vota a Vilafranca no sigui la mateixa que ha distribuït l'Associació de Municipis per la Independència. Llum verda a una nova excavació a la cova de l'Avenc. L'equip d'arqueòlegs encapçalat per Artur Sabrià està treballant des de fa 5 anys en aquest indret. Ens ho explica Lourdes Meroño des de Domènec Ràdio. Bon dia.
Bon dia. La nova actuació a la cova de l'Avenc serà la quarta excavació que es realitzarà en aquest escenari tan emblemàtic cunitenc amb l'objectiu de continuar recopilant informació sobre els episodis històrics del municipi. Els darrers treballs van ser fa poc més de 2 anys, a l'estiu del 2018, i van donar com a resultat troballes històriques que van confirmar la ubicació dels primers pobladors cunitencs. Eren restes humanes i peces de ceràmica del Neolític, aproximadament de fa 4.000 anys. Aquest no va ser el primer cop que es van trobar restes humanes. En la segona excavació es van trobar ossos humans d'entre 1.000 i 5.000 anys d'antiguitat. La cova de l'Avenc és un dels elements patrimonials que des de fa anys s'investiga a través de convenis que l'Ajuntament de Cunit estableix amb un equip d'arqueòlegs encapçalat per Artur Sabrià, qui també realitzarà els pròxims treballs.
Torrelavit aprova les bases per la licitació de les obres del pavelló. És una informació que ens amplia des de Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. El projecte té un pressupost de més de 400.000 euros i ha entrat dins la convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat. El projecte preveu l'ampliació i millora de la capacitat del pavelló amb l'adequació de 2 sales de 40 i 37 metres quadrats, la modernització també dels vestidors i la pista esportiva, la resolució dels problemes de la coberta i el reforç dels fonaments de l'edifici per tal de garantir que es pugui construir una planta superior en el futur. La voluntat del govern municipal és començar les obres el més aviat possible per tal de tenir l'edifici a punt abans de la temporada vinent. Segons les previsions fetes, les obres duraran aproximadament 6 mesos a partir de l'inici.
I acabem explicant-vos que l'Ajuntament d'Olèrdola signa un conveni de col·laboració amb Comerç del Foix. Raimon de Cara, Canal 20, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament d'Olèrdola i l'Associació de Comerciants del Foix, Comerç del Foix, han signat un conveni de col·laboració amb el propòsit compartit d'enfortir el comerç de proximitat del municipi d'Olèrdola. El conveni estableix que l'Ajuntament fa aquest 2020 una aportació econòmica de 2.000 euros a l'entitat i, a canvi, Comerç del Foix facilita serveis de dinamització i de consolidació comercial integral d'Olèrdola, incloent l'assessoria a establiments. L'alcalde d'Olèrdola, Lucas Ramírez, subratlla la importància de tenir una associació de referència.
Per això ens hem adherit, no? Vull dir, si cadascun anem a la nostra, al final tot es divideix, no acabem sumant, no acabem restant, i més en una situació com pot ser el Penedès, no? Que dèiem que doncs, està la densitat de comerç doncs, està molt dispersada. Sempre és bo poder tenir doncs, una associació com a referència.
Un dels precedents d'aquest conveni són els 5 anys de campanya conjunta Compra a Prop, compartida pels municipis de Santa Margarida i els Monjos, Castellet i la Gornal i Olèrdola.
Penedès en xarxa.
Des d'Olèrdola, la ràdio del Penedès. Canal 27.0 FM.
Passen 7 minuts de 9:45.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Tornen les recomanacions literàries al Penedès en xarxa i aquesta temporada aniran a càrrec de la professora i crítica literària Anna Ruiz, que agafa el relleu del Pere Martí. Anna, molt benvinguda a l'equip i gràcies per dir que sí.
Oh, gràcies a vosaltres per convidar-me, estic encantada de tornar-nos a retrobar.
Amb ganes de fer ràdio, amb ganes de ressenyar, perquè l'Anna forma part també de la secció literària de l'Agrícol i llegeix molt i molt.
Home, llegeixo, crec, pel que m'agradaria, poc i poc, però sí que doncs, és el meu ambient i la literatura i la lectura doncs, és un terreny on em sento còmoda i feliç. Una mica enyorada ara de les aules, però amb ganes de fer coses i doncs una de les coses pot ser aquesta que comencem avui, no?
I llegir més.
I llegir més, per descomptat.
Tota aquella pila de llibre que deus tenir
que pendent. Deixa, sí, hi ha piles i piles que no saps on t'ha de posar-los i aquestes coses, sí, sí.
T'agrada la poesia especialment, oi?
Sí, la meva debilitat és la poesia. També m'agrada la novel·la, però em costa més. I també m'agrada molt l'assaig. I ara que hi ha tant d'embolic polític, doncs llegeixo coses d'assaig polític que de vegades deceben molt, però m'agrada. I l'assaig en general, l'assaig literari, l'assaig filosòfic, també m'agrada molt, sí.
Les recomanacions literàries de l'Anna Ruiz tindran o començaran amb una petita secció dedicada a algun escriptor i després ja ressenyarem, sempre que es pugui, en presència de l'autor o de l'autora, un llibre. Aquesta és la idea.
Aquesta és la idea, sí. Sí. Avui, si us sembla, començarem amb un escriptor que penso que és el més gran dels nostres poetes, que és Josep Carner, perquè fa 50 anys de la seva mort. I doncs ha sigut un aniversari una mica complicat per la Covid, però es va triar un lema molt bonic d'un vers del Carner que diu «Dir molt en un migdia». I el vers continua «Seríem un afany». Jo penso que Carner no va ser un migdia, sinó va ser un gran dia i es va dir, va fer poesia d'una manera magistral.
M'encanta aquesta expressió, que no l'havia sentit mai, migdia.
En un migdia, És que, bueno, ell és un filigranero de la llengua, no? Per farem com una esgarrapada, un flash de la vida i recomanaré 4 llibres que penso que són emblemàtics, però que van bé per anar entrant en Carner amb l'ordre que us els explicaré.
Encara es llegeix Carner a les aules?
Mira, ara aquest any no recordo els que entren a selectivitat, però sí, Carner, dos dels que diré han passat per selectivitat, i clar, depèn de com ho enfoqui el professor. Primer de batxillerat és un dels escriptors que s'hauria de parlar quan expliques el noucentisme. Però la literatura és la germana coixa, no? I se sol prioritzar la llengua. No era el meu cas, Però sí que passa, això, sí que passa,
Doncs fes-nos 5 cèntims de Josep Carner.
Doncs sí, mira, va néixer el 84 i és fill únic d'una parella de lletraferits. Escriu des de que era molt petitó, als 12 anys ja es presentava a concursos i guanyava premis, i als 15 guanya uns Jocs Florals.
Poca broma.
Poca broma. I després es va casar 2 vegades amb la primera dona, que era xilena, va tenir 2 fills, que es deia Carmen de Osa, i els fills Anna Maria i Josep, i la segona era escriptora i crítica literària, que la relació ve de l'exili a Brussel·les, i d'allà es casen i se'n van a Mèxic. I treballa a la Universitat Nacional de Mèxic, tornen a Brussel·les i treballa a la Universitat Lliure de Brussel·les i mor a Brussel·les, Carner. Va venir, va morir el juny i crec que va ser a l'abril que va venir a Catalunya, però crec que Carner no se l'ha tractat com es mereix. Per exemple, un geni com Carner no té el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, ni pòstumament. I m'explicava un bon amic que l'any que se li volia donar el Carner li volien donar amb el Pere IV i li van donar el Pere IV. I el Pere IV, que era molt cínic, diu però que és mort el carner, com vulguem dir, bueno, a veure què, aquí, no? I jo voldria ressaltar que no només és el gran poeta del noucentisme, juntament amb Guerau de Liós, sinó que també és un gran traductor. Tenim traduccions de Shakespeare, de Dickens, etc. I, entre cometes, un consell a les noves generacions de periodistes, crea un nou estil de periodisme polític. Seria bo rellegir tot això del carnet. I parlant ja més de les obres concretes, el 1906 es diu que comença el noucentisme i surt una obra que es diu Els fruits saborosos, que està relacionada amb l'edat de les dones i amb un fruit. I us llegeixo quatre versos. Aquest llibre té per nom les dones, no es diuen doncs Sílvia, Nati, Anna, el que sigui, sinó que tenen noms grecs, per aquesta cosa del noucentisme, del món clàssic.
Aquesta
del
mirada al passat clàssic.
Exacte, al mediterranisme, etc. No? Quatre versos, diu: Agavé té les mans suaus i fredoliques, aplega les castanyes d'un foc de romaní, i en va traient les closques i en va menjant les miques, comença a les palpentes la fosca el seu camí, a la tardor i després vindrà la bellesa, no? I també una altra obra que també penso que podria ser la segona lectura seria Auques i ventalls, on es veu molt bé tota la ironia i l'agudesa que tenien els noucentistes fent anar aquest recurs. I ja de l'exili ressaltaria un llibre més simbòlic, més abstracte, que és El cor quiet, i tancaria les recomanacions amb Naví, que és una reflexió sobre la condició humana i que sembla que l'escriu pel dolor de la mort dels pares i de la primera dona, no? I acabaria una mica aquest flash, no?, amb un poema que es diu Tres noies. I aquest poema l'he escollit pensant en la Nati, perquè la Nati crec que després ens pot parlar de tres, alguna cosa que es pot relacionar amb aquest poema tan bonic.
La Nati és la Nati Soler, a qui saludem, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb la qual parlarem ara del seu poemari Cadells de gat, però fem-ho a través de les paraules del poeta.
Fem-ho a través del carnet. Tres noies. Passen tres noies totes de blanc, sota una pluja de sol batent, mans enllaçades, galtes rosades i cabelleres volant al vent. Inconegudes ja de llurs mares, van deleroses qui sap on. Sembla que estrenin el goig de l'herba i que refacin el cor del món. Oh, nova glòria, vent tots memòria, ulls que llampeguen i boca ardent, mans enllaçades, galtes rosades i cabelleres volant al vent. I res, això, doncs, com deia la Sílvia, ens va bé per donar la benvinguda a la Nati, que és una escriptora consolidada i de pedra picada. M'agrada dir de pedra picada perquè un dels seus llibres que a mi m'agrada molt és Poemes de pedra seca. I és un llibre molt bonic i on la pedra és molt protagonista i el Penedès, la pedra, els marges, tot això, no, és el nostre paisatge. Dir-vos de la Nati que té una dotzena o més de llibres publicats, amb la majoria amb reconeixement de premis literaris, que no entrem ara a dir-los tots, perquè avui som aquí per parlar de Cadells de gat. I la meva pregunta a la Nati és: com neix Cadells de gat?
Cadells de gat neix d'una imatge que m'arriba per mail, un munt d'imatges que arriben per mail, una concretament, la rebo i em va retornant. Sovint torno a reveure aquella imatge i la repenso. D'entrada l'esborro. La imatge són tres nenes, per això lliga amb lo que les teves eren tres noies.
Tres noies, ja, amb aquesta llegit, passió, no? De
les, les que has llegit de carnet eren tres noies fetes. Aquestes, sí, clar, són tres nenes molt jovenetes, tres criatures, i estan sota un paraigua, està plovent, és tardor perquè es veuen les fulles que van caient, fulles daurades, i les tres nenes estan aguantant tres cadells de gat. Les nenes són tres nenes evidentment pobres, necessitades, amb les robes parracades, sargida, amb pedaços, les sabates foradades, però tenen la mirada plena de tendresa, de, mirant els cadells de gats, i els cadells de gats els hi retornen aquesta tendresa a les tres nenes.
Molt bé, Nati. I el llibre, si el fulleges, no només hi ha els teus poemes, hi ha imatges de l'Olga Pros. Explica'ns una mica com passa tot això.
Passa ben bé casualment. L'Olga Pros l'he coneguda de tota la vida, ens van conèixer a l'adolescència.
Les dues sou de Llorenç del Penedès.
Les dues som de Llorenç, ens van conèixer a l'adolescència i ens van fer amigues ja a l'adolescència, van fer l'adolescència i la joventut juntes. L'Olga sempre ha estat una persona molt inquieta, que li ha agradat provar diferents, ha provat diferents arts, ha pintat, ha dibuixat, ha fet fotografia, fa teatre, es dedica a l'escenografia, concretament en teatre, i quan vaig tenir Cadells de gats escrit, casualment vaig trobar per internet, me'l va enviar precisament una poeta molt coneguda, la Marta Pérez Sierra, em va enviar unes bases d'un concurs literari on demanaven que la poesia fos il·lustrada.
Mira.
Immediatament vaig pensar amb l'Olga, li vaig dir a l'Olga Pros i l'Olga va acceptar. Era un repte absolut, perquè m'havia d'il·lustrar el llibre en un mes i poc més.
Perquè ja tenies editorial.
No, no tenia editorial, era per presentar-lo a un concurs, el concurs que vaig trobar unes bases per internet. Vaig presentar el llibre, fotografiar en un mes i vam anar a concurs. A concurs no vam guanyar, però després immediatament vam trobar editorial i es va publicar de seguida. L'editor li va agradar molt el llibre i el va publicar immediatament.
Home, jo voldria dir del llibre, i per si doncs, els oients us animeu a comprar-lo, que esperem que sí, que era en un mes fer això, perquè de vegades tu veus un llibre i hi ha 10 o 15 poemes i de tant en tant hi ha una il·lustració. Però la Olga ha agafat un vers de cada poema i d'aquí ha sortit la fotografia, no? I realment jo penso que és una feina ingent i que ajuda a donar un aire més artístic encara que el que pugui donar la poesia de la Nati, i que ajuda també a la comprensió i a agafar la força de cada poema. Subjectiu, clar, perquè el llegiria la Sílvia i agafaria un altre vers, no? Però ella tria aquell vers, la imatge i pam, el text. És com un triumvirato, que crec que quadra moltíssim i que li dona al llibre un aire molt diferent d'altres llibres de poemes.
Completament d'acord. Jo penso que amplia el sentit de la poesia, que fa que el lector pugui entrar més en la poesia, perquè mirant-se aquella fotografia que ha fet l'Olga pot reflexionar molt més i veure aspectes més amplis del poema que jo he escrit.
Molt bé, anem a aprofundir una mica. En el pròleg, l'Àlex Susana et diu que ets una dona que vius arrapada a les coses, no? Què creus que vol dir l'Àlex quan diu que vius arrapada a les coses?
Suposo que el que vol dir és que jo per escriure poesia de vegades em fixo en la cosa més simple, més ínfima, i en aquella cosa doncs hi puc veure, posem que és una peça que hi ha una ratlleta blava. Amb aquella ratlleta blava de la peça hi puc veure un riu, i a partir d'aquí em puc imaginar què passa dins aquest riu i puc comparar el que passa dins aquest riu amb el que passa dins de nosaltres mateixos. Per tant, les coses en són indispensables per escriure. És un element bàsic. M'hi arrapo, sí, penso que sí.
Que t'hi arrapes.
Perquè les necessito per crear. Necessito l'entorn, i tant siguin animals, medi natural, com coses, com qualsevol cosa em serveix.
Ara sí. Que parla del procés creatiu, Anna, deixem que fiqui cullerada, perquè a mi m'ha sorprès que la força d'aquesta imatge, aquesta imatge tan potent de les tres nenes amb els cadells de gat, desencadeni tot un poemari. Mm. Sempre és així? Comença amb una imatge...
No, sempre és així. En aquest cas sí, en aquest cas va ser això que he explicat, una imatge que m'arriba per e-mail, i em va tornant i la vaig reflexionant però no sempre és així, aquest cas va ser casualitat, a vegades és un espai. Per exemple, hi ha un llibre que és La casa en set butxaques, que és un trajecte. Jo tenia un gos, ja no el tinc malauradament perquè es va fer massa vell, i anava cada dia per passejar el gos de Llorenç a Sant Jaume, que tot plegat hi ha 2 quilòmetres i poc més per un camí. I per aquest camí cada dia hi veia coses diferents. I aquest poema, aquest poemari, és la història d'un camí. És jo passejant amb el gos per un camí i observant cada dia durant anys i anys com la natura va evolucionant, com aquella pedra avui que ha agafat una coloració una mica més fosca que ahir perquè potser està més núvol, petits detalls així, i comparant-ho amb la vida. O sigui, no, no cada llibre neix d'una manera completament diferent.
Jo deia amb una ressenya que et vaig fer, no?, que just això que has comentat, que les coses de l'entorn, les cases, els animals, etc. Però també a mi, a Cadells de Gat, m'ha cridat molt l'atenció que et centres de vegades en aquest observar que expliques en les flors, no? I m'ha frapat de com parles dels bujacs, de les violetes. Penso que el que acabes de dir, junt amb les flors, doncs jo diria, és la cartografia de la poesia de la Nati. Però les flors, aquesta sensibilitat per les flors, les fulles, de què et ve? Perquè t'agrada aquest món vegetal? Perquè tens una debilitat per les flors? Perquè...
Les flors són una reacció, són la meva revolta personal.
A casa, ah, sí?
Sí. A casa meva, sempre han estat, la meva família sempre ha estat pagès, pagesa fins a la meva arribada. Jo no sóc pagesa, m'encanta la vinya, sabeu que parlo molt sovint de la vinya i de la terra, però em cansa molt la feina al camp, la trobo duríssima. I
és que ho és, no?
Ho és duríssima, la trobo monòtona, o sigui, a mi no m'agrada. I a casa meva sempre s'havia treballat al camp i a la vinya i de la vinya. I tot allò que no era productiu a casa meva no interessava. O sigui, si es plantava un arbre al jardí havia de ser un arbre que donés fruit de qualsevol tipus, una cosa que es pogués menjar.
Yeah.
Jo, com a reacció de l'adolescència, quan et reveles allò que vols matar el pare, no físicament...
Però sí.
Jo vaig optar per les flors.
Ah, molt bé, no?
Vaig començar a plantar flors a tot arreu i continuo tenint flors a tot arreu. O sigui, són el símbol de la meva rebel·lia contra el món establert.
Molt bé, Nati, aquesta sí que m'ha sorprès, eh? Llavors, jo voldria dir, hem parlat d'aquests elements que t'envolten, etc. No? Però jo penso que al costat d'això, d'aquest paisatge, el llibre és molt profund. Jo també parlava un dia amb aquesta ressenya que relacionava el teu llibre amb el filòsof Empèdocles de Siracusa, amb els quatre elements de la natura, etc. Però tu des de la vida aquesta quotidiana senzilla, pam, gires i vas a parar coses molt profundes, com la mort, l'absència, la vida mateixa, etc. Però tot des d'aquest microcosmos que és al teu voltant. Com crees aquest joc?
El joc el creo treballant. O sigui...
T'agafa l'inspiració, t'agafa treballant.
Treballant, però no de poeta, sinó treballant de modista, que és el que, amb el que em guanyo la vida.
També treballes amb les mans.
Treballo amb les mans. Jo vaig estudiar dret, però quan vaig tenir la carrera pràcticament acabada vaig decidir que allò no m'interessava en absolut, que el que a mi m'interessava era escriure poesia, que escrivint poesia sabia que no em podria guanyar la vida i si em dedicava al dret m'hauria de passar moltes hores pensant en les coses dels altres. Per tant, vaig decidir dedicar-me a la modisteria, cosa que em permet, mentre treballo amb les mans, i és una feina que ja la tinc, fa 30 i molts anys que m'hi dedico, que ja la tinc molt per la mà, puc pensar en altres coses. I allò que deia, igual he vist una ratlla en una peça i aquella ratlla em porta al riu i a partir d'aquí doncs vaig reflexionant, vaig pensant i a partir d'aquí doncs surt la meva reflexió sobre qualsevol tema, sobre la vida, sobre la mort i això i les lectures. Em passa com amb tu, Anna, que m'agrada moltíssim llegir i em falten moltes hores per llegir i llegeixo molt menys del que voldria, però llegeixo. I una de les lectures que m'interessen molt és la filosofia.
I d'aquí ve aquest ressò que té la teva poètica, no?
Exacte.
Doncs possiblement. I encara un últim tret de la teva poètica, perquè veig que se'ns va acabant el temps. Jo, quan vaig llegir, em va cridar l'atenció que fa servir paraules que jo, que sóc de Vilafranca, però ja no dic si fos de Sants, que no fem servir, no? Parlaves de Rastellar, del Jull, no sé, paraules que no són del nostre dia a dia. I a mi em va fer pensar en això, de que jo us escric paraules perquè no es perdin, per, com deia el poeta, per salvar el nom de cada cosa, no? Quan escrius, que poses, farceixes, vesteixes, amb adjectius molt bonics, ja que hem parlat del teu ofici, els mots, penses una mica que intentes recuperar paraules d'aquestes, o és que et surten perquè encara són del teu dia a dia?
Sí, em surten perquè són, això que deia, que a casa eren pagesos, em surten perquè són de l'entorn, són de la vinya, de la terra, i són del meu ofici, també utilitzo paraules del meu ofici. I les paraules, si no són gens rebuscades, són paraules de l'entorn, que d'algunes fins i tot penso que sonen estranyes a moltes oïdes, perquè no s'està massa acostumat a això que deia.
Sí,
no?
Sí.
Però són paraules existents, i de vegades tinc feina trobar-la, de comprovar si realment tenen el sentit que jo penso que tenen, perquè són paraules sentides a l'antiguitat, i busco el diccionari, i de vegades he de recórrer al català, valencià, balear, perquè els diccionaris normals no hi surten, ja estan perdudes. I per comprovar-ho, ho faig, i sí.
Molt bé, em sembla que se'ns acaba el temps, oi, Sílvia?
Sí, mig minutet per acomiadar-nos.
Molt bé.
Nati Soler, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Trobareu Cadells de Gat, publicat a Onyx Editor. I Anna Ruiz, benvinguda a l'equip. Com deia a l'inici, ens retrobem amb aquestes cites literàries més a més.
Molt bé, serà un plaer venir cada mes a parlar de literatura i de llibres.
Gràcies a totes dues.
Moltes gràcies per convidar-me, ha estat un plaer assistir a la conversa.
Un plaer mutu. A reveure.